Pachanga, la tertúlia esportiva de la Cala Ràdio, amb Juanjo Balfegó, José Mari Lleó, Òscar Farnós, Ricardo Fernández i Francesc Callau.
Molt bon dia i benvinguts a la Pachanga, la tertúlia esportiva de la Cala Ràdio. Avui, pues bueno, pues celebrant un nou títol, ja en van dos en una setmana, un nou títol del Barça. Llàstima que tenim absències destacades, perquè avui no podem comptar amb la presència de l'Òscar i de Ricardo, que em consta que ahir va tenir molta feina ruixant en aigua la gent. Després ne parlarem. Dit això, però sí que contarem amb la presència d'un invitat al programa que complementarà la si presència, no la no presència, la si presència de Juanjo Balfegó. Juanjo, bon dia.
Hola, bon dia.
I, com us diem, tenim un invitat que és Roger Llambrich.
Bon dia.
Espera't, que no t'hi puja el micro. Bon dia.
Bon dia, bon dia.
President de la penya barcelonista de l'Ametlla de Mar. I en aquest cas avui l'havíem d'invitar perquè, clar, suposo que, tot i que la gent no estava gaire animada, dos títols en una setmana són celebrables, no, Roger?
I tant, i tant. El que passa que potser, com que hem anat agafant distància a la Lliga, la Lliga al final l'han vist com a molt fàcil, però no, realment és el treball de tota la temporada i s'ha de celebrar com toca. Vull dir, no és que estigués guanyada i ara, mira, ja l'hem celebrat. No, s'ha de celebrar perquè és el moment culminant de la temporada.
Evidentment, ne parlarem d'això, parlarem de la derrota de la Cala al camp del Santa Bàrbara i, bueno, i tot plegat pues farem petar la xerrada. I com sempre comencem parlant de la Cala, que amb 36 punts i pràcticament amb la salvació a la butxaca, pues viatjava al camp del Santa Bàrbara, un equip que portàvem 4 punts detrás, que amb una victòria sí que ens hagués donat la tranquil·litat absoluta, però la Cala va perdre per 3-1. 2-0 la primera part per als planers, tot i que Toni Calafat, temps de començar la segona part, feia el 2-1 i un autogol, un gol en pròpia porta de Bonacci al minut 60 i pico, pues va posar el 3-1 definitiu, un resultat que ja no es mouria en el marcador, que va fer que la Cala pues tingués una nova derrota, que ha fet que el Santa Bàrbara se posés a un sol punt nostre en 35. Hem d'afegir també que l'Olímpic de Mora va empatar, va traure un meritori empat per a 3 a l'Ampolla i mos ha empatat a 36, i la derrota del Sant Jaume també mos deixa en 36, amb la qual cosa, pues bueno, aquí hi ha un triple empat a 36 i detrás molt prop al Santa Bàrbara en 35. Bueno, mos fa falta aquell puntet més que res pels que venen del detrás, tot i que, com sabem, la Cala ara queden 4 jornades, té 3 partits a casa, juga davant del Perelló la setmana, este pròxim cap de setmana, i els altres 3 partits són davant d'equips que actualment sí que s'estan jugant la categoria, com són, si no recordem malament, Pinell, Masdenverge i Corbera d'Ebre. Per tant, bueno, és complicat pensar.
Pinell, Masdenverge, aquí casa també juguen a l'Operelló.
També aquí casa, Perelló, Pinell i Masdenverge, em penso.
I acaba Corbera.
És que una cosa, i acabem al camp del Corbera, eh?
Jo hi ha una cosa que vull que m'aclarisseu, no sé si Roger està més posat en tot això. M'han dit que igual baixen 6 o 7 de segona. És que m'ho van dir el meu despús ahir, dic, hòstia.
No, a veure, en principi és la història de sempre dels descensos compensats, però no, en principi no quedarà en tants.
És que parlaven de que el Batea va l'11 o el 12 i que també se ve afectat per a baixar, dic, això és una locura, eh?
No, jo crec que no serà així, eh? A més, també hi ha els possibles descensos de l'Amposta i en principi no passarà. Sí que hi ha el descens del Tortosa de més amunt, però jo crec que no, que baixaran 4, màxim 5 equips de segona catalana.
Sí, 4 màxim 5, sí.
Sí, és el que s'està parlant. Clar, aquesta última hora, això és una cosa que
al final, l'any passat, anem a acabar baixant 2, penso només.
Sí.
I també
si el Corbera arriba a guanyar a casa, mos ficarem altra vegada. apuradets.
Clar, mos fa falta esta victòria, que, o este puntet, o esta victòria, com tu li vulgues dir, no? I deixar-nos de romansos, i perquè si mos hem d'anar a jugar esta tonterieta de puntet al camp del Corbera l'últim partit de Lliga, malament.
Però més allunt de tot això, penso que jugant...
Perquè la gent s'ha espavilat, eh? És a dir, guaiteu que ha passat en lo Pinell, en l'Arnes, en lo Vilalba, guaiteu. Hi han, és a dir, si mireu la classificació, a hores d'ara, Vilalba, Arnes, Pinell, Masdenverge, Corbera i Godall, no té ningú assegurat que es pugui salvar la categoria.
Però nosaltres tenim tres partits a casa i si m'apretes hauríem de guanyar els tres.
Home, sí.
Vull dir que no, a veurem quantes vegades demanaríem un final de temporada com el que tenim a...
sí, sí, sí,
després del camp passat.
La veritat és que dins el GAP hi ha, més o menys virtualment, hi ha molts equips, també compta això, hi ha molts equips entre naltros i els de baix, és a dir, que tothom no pot guanyar, és a dir, virtualment...
Home, i s'han d'enfrontar.
La setmana que veiem dos enfrontaments directes, Arnes Corbera i Vilalba Pinell.
És que aquí ha de sortir.
Valtros mateixos, entens?
A veure, en principi jo trobo que els comptes que són que baixen 4. Si acaben baixant 4 de tercera a quarta, realment estem a 11 punts. A 11 punts... No és matemàticament, però és això, és virtualment. Si hi hagués la cosa que baixés en 5, aquí sí que hauria, doncs clar, el Corbera només està a 7 punts, i, però bueno, ell ha de sumar els 12, quasi, diria, perquè nosaltres vull pensar que com a mínim 3 o 4, 6 punts els podem traure bé.
Sí. Per ser clar, és el que parlàvem, que en la victòria en l'Alcanar s'aconseguia la salvació virtual, no matemàtica, sí. Però perquè ens faltaria un puntet en teoria, però sí virtual. Bueno, el partit del Santa Bàrbara, ells sí que es jugaven bastant més que naltros, precisament per no caure amb el problema este, no? De dir, no... Potser naltros havíem fet los deures en los dos partits abans, al camp del Sant Jaume i a casa en l'Alcanar, i al Santa Bàrbara potser li feia falta esta victòria que el deixés a un o tres puntets de la salvació matemàtica, i és el que vam fer el dissabte, guanyant-nos. Llàstima de l'autogol o del gol en pròpia de Bonacci, que potser mos va trencar una miqueta la possibilitat de poder traure algun puntet, tot i que després tampoc va haver reacció en el temps que quedava fins al final, no?
Jo dissabte no vaig poder estar, però pel que m'han explicat alguns dels jugadors, bueno, se va jugar bastant bé, el que passa és que es va tindre això, un moment desafortunat, uns 10 minuts desafortunats de la primera part, van fer dos gols, i a partir d'aquí, pues, clar, 2-0, pues, marca molt. Però bueno, el resultat era un resultat que havia de ser o més igualat o hasta inclús un empat, vull dir que l'equip va jugar prou bé, no, sense fer cap gran partit, però que va jugar prou bé, i va tindre, pues, bueno, no diré mala sort, però bueno, va tindre la desgràcia que en moments puntuals, en 8-10 minuts de no tan bon joc...
No, res, en dos minuts mos van fer dos gols, sí, sí, a la primera part.
Sí, sí.
Però bueno, l'equip és novè, el Sant Jaume perd, per tant, no mos passa davant, perquè el van passar davant pel gol a veratge. L'Olímpic de Mora, com hem dit, pues va empatar en l'Ampolla a 3, amb la cosa l'Ampolla perd la possibilitat, bueno, perd. L'Ampolla es queda sumant un puntet, l'Olímpic li val per empatar-nos, i també la victòria del in extremis del Mora a la Nova al camp del Perelló amb una mica d'embolic, pues fa que sí, hem hagut de rectificar, perquè la federació ho té malament. Este matí ho hem pogut consultar. La federació consta un 0-0, però és victòria de del Mora la Nova, 0-1 de penal.
I tinc entès que el Perelló estan molt, però que molt cabrejats, perquè es veu que va haver algo raro per allí.
Bueno, va haver una anul·lació d'un gol del Perelló que es veu que era claríssim, i després també demanen dos penals a l'àrea del Mora que no es van pitar.
Veus com ho saps? Veus com ho sabies?
Bé, clar.
No ho preguntes a mi, m'ho preguntes?
No t'ho he preguntat a tu.
Ah, tanto, eh?
No, t'ho he preguntat, no. He preguntat al nostre informador habitual del Perelló, que per cert avui llàstima que tampoc que l'havíem invitat tampoc
Jordi,
ha pogut
no?
vindre
Jordi?
Sí, i mos ha explicat com havia anat el tema, més que res per parlar una mica també del derbi de la setmana que ve, saps? Perquè bueno, doncs mos hagués fet gràcia. Dit això, com us diem, no? Vull dir, lo Mora s'ha tornat en sa l'Ampolla, los Mora i l'Ampolla estan ja a segona catalana, sí. Des de fa un fa dues setmanes, l'altre fa una setmana, i l'únic que es juguen és lo campionat, que clar, queden quatre partits, se porten dos punts, aquí pot passar de tot, no? És del poc interès que hi ha per la part de dalt, perquè no n'hi ha cap més, sí. Sabia que és el campió.
Home, la veritat és que són els dos equips que he vist, són dos grans equips. Un pot ser per l'Ampolla per jugadors de més qualitat, és a dir, té més noms i la veritat, el mitja punta és un gran jugador, Ramírez, i després l'Omor a la Nova, a mi em va agradar molt com a equip. També té algun bon jugador, té l'Agustí i té Barro al mig del camp, però sobretot m'ha agradat molt, 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 molt com a equip, com va vindre aquí a Pol. Més, a mi com a equip m'agrada més la Mora que l'Ampolla, però l'Ampolla també, clar, té 4 o 5 jugadors molt bons i això, la veritat, destaca.
I per baix sí que és allò gran cadires, tal com està la classificació, no?
Hi ha dos... Juguem a parlar de la classificació? Va, juguem.
Jo donaré la meva opinió del coneixement de la Terra Alta.
Juguem.
I...
Hi ha dos coses que són curiosíssimes. Mira, una és que el Sant Jaume... Mireu els gols a favor de tots els equips de la categoria. És al·lucinant. O sigui, té 32 gols a favor. Quan el normal és tindre 40, 60, 50... Va per aquí el tema, no? La Cala, per exemple, està empatada a punts i té 16 gols més a favor, però és que només té 3 menys, hi ha 3 més en contra. O sigui, no és que el Sant Jaume li haguem fet molt pocs gols i hagués pogut treure renta d'això. Això saps què et diu? Que el Sant Jaume ha perdut els partits que perdia, els ha perdut per un resultat molt avoltat.
I els que guanyava
per la mínima. Més mínima possible, per això ha tret tant de rendiment. Però te fixes en l'últim classificat, que és el Villalba, i veus que té els mateixos gols en contra que el Sant Jaume, que és el 10. Això vol dir que l'entrenador que estava a Villalba és un entrenador que treballava com un animal. Però les coses no sortien... Perquè lo normal és, mira l'equip de dalt, 82 en contra. Mira el de dalt, 74. Mira el de dalt, 85. I vas mirant i tots tenen més gols que els que té lo Vilalba en contra. Això és treballar i no poder sortir del bou. I aquí acabo. Setmana que ve més.
Setmana que ve més. Però sí que no em negareu que los quatre partits estos a la part de baix seran de traca i mocador.
Aquí,
evidentment.
Aquí ve que en perill... Des del coneixement de la Terra Alta, ve que en perill el Mas d'en Verge, perquè els equips de la Terra Alta, a última hora, no sé d'on trauen els diners, però els trauen.
Ara no poden fitxar, queden 4 partits,
sí, però
ja ho han degut fer.
Suposo que ja han fitxat, perquè el Villalba i el Pinell tenien 12 punts fa 5 o 6 jornades, i han guanyat 3 partits en els últims 5, que això per estar baix és sorprenent. Però a última hora, bueno, a última hora, això, fa 7 o 8 partits ells van començar a fitxar.
I el Mas d'en Verge, l'Ovi dona molt.
Potser sí. Claro. I el Mas d'en Verge, en canvi, no és de la Terra Alta i potser es veu apurat al final.
A més, a la categoria hi ha 4 equips de la Terra Alta i els 4 estan implicats, eh?
Que sí.
Sí.
Els 4 estan implicats en lo descens, eh? Vull dir que... I per això dic que es llogaran cadires, sobretot a partir... Bueno, esta setmana crec que hi ha hagut un enfrontament directe, però la setmana que ve tenim l'Arnes Corbera d'Ebre.
El quart de la Terra Alta, quin és?
Corbera.
Corbera, Pinell, Arnes i Vilalba.
Arnes és Terra Alta?
Sí.
Arnes és Terra Alta.
En sèrio?
Quasi Maestrat, però és Terra Alta.
Ah, vale.
Arnes és Terra Alta,
però
sí.
Però quasi Matarranya, no Maestrat.
No fareu com la llei, com els jutges fan la llei? No me les tirareu?
No. Arnes és Terra Alta.
Jo pensava que era Baix Maestrat, eh?
No. Per tant, són...
A callar. Vale.
Entre geografia i feina... Per
tant, són quatre... quatre equips de la Terra Alta que la setmana que ve s'enfronten entre ells: Vilalba, Pinell, Arnes, Corbera d'Ebre. I per això et dic que aquí es llogaran cadires, perquè estos dos partits, lo que si queden empatats, aquí no passa res, però depèn de qui guanyi els partits, pues a veure, sobretot lo Corbera. Una victòria pel Corbera significa pràcticament deixar-lo molt bé per a evitar el descens. I la setmana que ve tenim derbi. Perelló, la Cala Perelló, ja sabeu lo que comporta, no? Comporta molta afició, comporta molta expectativa, comporta que es juga, bueno, pues los que han jugat a futbol ja ho saben, se juga en un altre interès, en altres ganes, la rivalitat per proximitat pues compta i, bueno, i esta temporada, la primera volta, hi va haver una clara victòria del Perelló al camp del Perelló i suposo que les expectatives, Roger, com a persona propera a la junta directiva, estan en alt de cara en un partit, sí, que jugarà, atenció, diumenge 6 de la tarda. Diumenge 6 de la tarda. Se jugarà 2:45 abans que el clàssic, que el Barça-Madrid. Per tant, pastilletes a la butxaca.
El Barça-Madrid que el fan el diumenge a les 12 de la nit?
El diumenge a les 9:45.
No tenien cap por en pitjor. No?
Home, perquè si jugava
I si jugessin el dilluns a les 12 del dematí?
Lo volien fer les 6, però van trucar...
Desastre, xec, la lliga, xec.
Lo volien fer les 6, però van trucar a Quintana. I Quintana els va dir, no, xecs, a les 6, no, que juguem a lo Perelló. I llavors han posat a les 9:45.
Sí, ha sigut una forma d'ajuntar el Barça-Madrid i la Cala Perelló, que són dos partits. Cada un al seu nivell, però...
Comença més aviat, no?
Moltes emocions per gestionar, en 3 hores de marge.
Sí, Déu-n'hi-do, sí.
Bueno, com diem, no? Suposo que com a club pues, hi ha certa expectació de poder tornar un resultat al Perelló, no? Com a mínim assolir la victòria, perquè també mos interessa.
Home, és un dels al·licients del que parlem, del que queda de temporada, dels 3-4 últims partits, és un dels al·licients, intentar millorar la imatge que vam donar al camp del Perelló, que mos va fer bastant de mal, i, bueno, guanyar el derbi... No és que siguin més de 3 punts, no, però bueno, és la satisfacció de com a mínim tornar-los la bufetada, que va ser grossa.
Va ser un resultat difícil d'encaixar. De fet, lo Perelló d'allí anat amunt.
Pot ser que el Perelló, ara t'ho volia dir, pot ser que el Perelló hagués perdut aquesta setmana el primer partit de la segona volta?
Ara ho mirarem, però sí que és veritat que anàvem més o menys iguals. Me penso que mos portaven un puntet o dos lo Perelló quan vam anar al camp del Perelló, i a partir de la victòria davant de la Cala, el Perelló va anar amunt, i bueno, després de molt de temps, esta setmana va perdre, però és veritat que només està dos llocs a la classificació per damunt nostre, ST, però si no vaig malament, mos porta 12 punts.
12.
A mi el que em va fer mal al camp del Perelló, i a la vegada s'ha de ser sincer, vull dir, m'ha fet mal, però és bonic. Vull dir que mos van guanyar amb bastants jugadors del poble, del Perelló, perquè tradicionalment Juanjo ho sap de bona mà, perquè també hi ha estat, i bueno, el Perelló és un equip que econòmicament el club és fort, i sempre, bueno, han tingut molts jugadors de fora, i clar, acabes dient, sí, t'ha guanyat el Perelló, però clar, t'ha guanyat amb jugadors que cobren el que cobren, i són jugadors de superior categoria que els porten aquí. En canvi, esta vegada, és això, vaig veure a l'11 titular, com a mínim, molts jugadors que eren, bueno, nascuts al Perelló i vivien al Perelló, i, hòstia, això m'ha fet una mica de mal. Jo en aquell moment vaig veure pues, que nosaltres potser no vam estar a l'altura de la passió que posen ells del seu sentiment de poble, i ja està, perquè nosaltres bons jugadors també en tenim, i potser millors que ells, però en aquell moment potser no vam donar la cara amb la intensitat que tocava.
Jo et recordo que la Cala va anar al Perelló amb 7 o 8 lesionats, eh?
Bueno, sí, però a veure, titulars, 2-3, eh? Vull dir, no...
Vam anar amb molts lesionats, al Perelló, sí, no, i la feinada va ser hi ha jugadors juvenils a l'alineació i tal, vull dir que...
Sí, alguna baixa hi havia.
La qual cosa no vol dir que ara vinguin el diumenge i m'on tornen a fer 3 o 4, però...
Esperem que no.
Però sí que és veritat que en aquell moment... Era un dels pitjors moments de la Cala esta temporada en quant a lesionats. Però sí que el partit té interès, no, Roger?
I tant. Això, sobretot per... és un al·licient, és un caramelet per acabar la temporada. Diràs que sempre el que passava amb el Barça-Madrid abans, la temporada pujar, no podíem pujar, baixar ho havíem d'evitar, doncs ara doncs, guanyar el Perelló doncs, bueno, és deixar la temporada prou bé.
Home, el Perelló ve d'una ratxa que dels últims 12 partits penseu que n'ha perdut dos, comptant lo de lo d'esta setmana, i n'ha empatat tres, los altres 7 partits els ha guanyat, amb la qual cosa d'aquí l'estirada cap amunt que ha fet lo Perelló pues en les últimes, com hem dit, en les últimes 12 jornades. En canvi, si mirem los nostres, són, és veritat que hi han 4 victòries, però tot lo de més són derrotes en los 10-12 últims partits.
A veure, tindrà més mèrit. Si guanyem, si els podem aconseguir guanyar, tindrà més mèrit.
Juanjo.
Bueno, jo, el que són els clàssics, estic molt d'acord amb el que diu Roger, i ho he viscut a les meves cars, tant com a jugador com com a entrenador. Quan jo era jugador era diferent, era una altra època. I no per la meva generació, que també érem de sentiment fort, sinó per la mateixa passió que hi havia al futbol a la Cala en aquell temps. Vull dir, ja no és los José Maris, Maños, Antonio, Madeos, tot esta Jordi, tota esta generació molt més gran que nosaltres, que ja vivien el futbol d'una manera diferent, que havien heredat dels nostres pares, perquè ells estan entre la generació dels nostres pares i nosaltres, i l'ambient que hi havia al Camp de la Cala. O sigui, al Camp de la Cala jugaves un partit de futbol i estaves, te portaven, però com si t'aixequessin en alt, de gent que hi havia. Imagina't el dia que venia el Perelló. Nosaltres el sentiment l'hem perdut bastant. Després, quan he sigut entrenador, després pues t'estic parlant de 35 anys. Pues en 30-35 anys he vist que s'ha anat perdent. Més que perdent, el poble s'ha fet gran i diferent, penso que jo, i futbolísticament no hem tingut la passió que hi havia, penso jo. Digues, Roger.
Jo vull fer un incís així. És veritat el que diu Juanjo, que s'ha perdut una mica, però jo trobo que, pel que he viscut com a jugador, el moment en què s'acaba és clau, és el canvi de camp. El camp este que tenim nosaltres, ara, les instal·lacions són molt xules, però és més gelat. Jo encara he jugat en algun derbi amb el Perelló a Ribes Altes, i ja, segurament ja era la meitat del que havia pogut veure Juanjo, però déu-n'hi-do, encara no sé si la terra, no sé si allò està més tancat.
Ara t'ho diré el que és.
No sé.
Era la penya al Garrofer.
Teniu 300 o 400.000 euros de sobres, així que de sueltos, agafes, tanques el camp en grades,
sí.
Tancadet, grada de dos pisos, una gradeta de 4 o 5 files.
Té la sensació, sí.
Tot tancadet i et canvia el camp, però una... Com les grades que tenim a la banda del bar, doncs pues voltes el camp. I tu diràs, hòstia, què ha passat en aquest camp?
Seria una altra cosa.
És així,
sí,
això,
sí,
eh?
Sí, sí.
El camp ha obert, jo estic d'acord amb el que diu Roger, també, sense és important. Tot i que penso que si el camp l'haguessin fet nou l'any 88, camp ple de camp a rompre. Jo ho trobo.
Sí,
ara,
sí, sí. L'efecte, és una combinació.
L'efecte que tu dius és veritat, el camp està obert.
De fet.
Què passa ara? Que ells siguin tenint el mateix sentiment, tenint el mateix camp, ho tenen tot igual, i el sentiment de poble que tenen lo tenen molt profund.
De fet,
I va tothom al futbol.
De fet, una de les crítiques que van fer al partit d'anada va ser que a la Cala li va faltar intensitat, eh?
Una de les crítiques que faig jo al partit de tornada de l'any passat aquí a la Cala contra el Perelló és que hi havia més gent del Perelló que de la Cala. Què trobes? Això és una cosa que és així mig normal o què trobes? I les coses molt les hem de dir nosaltres també, la veritat. Hi havia més gent del Perelló. Home, el Pernil li va tocar un del Perelló. És que, a veure, per estadística li havia de tocar-li.
Bueno,
Perelló li va tocar un de la Cala.
Posa'm de ficar les piles. I allà li havia de tocar un. Posa'm de ficar les piles. Ah, un altre. M'hi juguen tu el que vulgues, que hi havia més gent al partit d'anada al Perelló de la Cala que no pas l'any passat aquí al partit de tornada aquí. Vigues tu.
Això també, l'any passat no vaig poder estar per feina, però aquest any sí que vaig estar al Perelló. I
això també és per a fer-me-s'ho mirar per segona vegada.
Sí, sí.
Això és de colonoscòpia.
Això també passa, amb festes majors també passa una mica, és aplicable. Festes majors del Perelló nosaltres anem bastant i a la Candelera ells baixen poc.
Bueno, pues, perquè tenim més ànima de viatges, potser nosaltres som més aventureros.
Va, que t'ha quedat bé, ho deixarem així, que t'ha quedat bé.
Som més aventureros. Bueno, dit això, el partit a les 6 de la tarda, diumenge, un a la Cala Perelló que, no, que els aficionats ni del Perelló ni de la Cala mos podem perdre, per tant, i a més, vull dir, darrerament, doncs, aquests últims anys també hi ha més relació que abans havia entre jugadors, se coneixen més, també pot ser... Això moltes vegades també evita les tensions que havien fa anys, vull dir, se coneix tothom, i això doncs, moltes vegades, tot i que sempre hi ha tensió en algun moment, o picadillo, o el que siga, evites moltes coses també.
Jo personalment això puc parlar de primera mà, perquè vull dir, als derbis doncs, ha sigut, bueno, pel meu caràcter una miqueta... una mica de metge fàcil, l'he tingut algun pic que altre, als derbis, i durant un temps, però bueno, per allò, pues, Déu-n'hi-do, la pressió que em tenien, per dir-ho finament, era... I ara, la veritat, amb motiu de Barça i això, tinc molta relació, i molt bona relació amb gent del Perelló, i bueno, sí que és veritat que s'ha suavitzat una mica tot, i no sé, entre els joves també, que coneixo, els jugadors que estan jugant ara a la Cala, també es coneixen bastant amb gent del Perelló, i saps? El tema de les instal·lacions, el que parlàvem del gimnàs, que baixen jugadors aquí, tot, s'ha suavitzat una mica.
Sempre he dit, i em repeteixo perquè m'agrada repetir-ho, a més a més m'agrada repetir-ho això, no m'agrada fer-me, pesat. No tenim res que veure ni en l'Hospitalet, de l'Hospitalet per amunt és la Catalunya de veritat, i de l'Ampolla per avall són les Terres de l'Ebre. Sí. I el Perelló, i nosaltres estem en una isla, bueno, hi ha molts amics que tinc al Perelló, que han parlat moltes vegades això. Al final, mos tenim los dos, no, som dos isles desertes al mig del no res, perquè Rasquera ja pertany a Ribera, vull dir que, és que clar, vull dir, qui ho vulga veure, que ho, a més, te vaig a dir-te que és a part de geogràficament, en relació humana, igual, me sento molt desplaçat, i després de tants anys d'entrenar, te ho puc dir de coneixement de causa, me sento tan desplaçat en una banda com en l'altra, a l'altra ni existim, del Coll de Balaguer per amunt, no sabem ni el que és, però d'aquí per avall nosaltres, tu pares de les Terres de l'Ebre, nosaltres no tenim res a veure, nosaltres som, direm, com se diu la ciutat aquella de Mèxic, El Paso, nosaltres som una ciutat fronterissa.
Sí, sí, eh? Geogràficament és una mica així.
És així. Bueno, tu treballes amb tot això,
sí,
també.
Sí, sí, sí.
Pues bueno, ho deixem aquí. Ara passa, saltarem una altra vegadeta a parlar d'una altra cosa. Ho deixem aquí, però sobretot això. Diumenge, 6 de la tarda, Camp de la Cala, derbi de la tercera catalana, la Cala Perelló.
M'he deixat una cosa.
Digues.
A veure qui té 16 quilòmetres de costa com la nostra. Que se'ls quedi en la banda de baix i la banda de dalt que se la quedi per amb ells. Això també ho volia dir.
De la província de Tarragona segur que és el millor poble de costa, però...
Comença a buscar pobles que tinguin 16 quilòmetres de costa. Comença a buscar.
Amb molta diferència, això està clar.
A Namíbia arribaràs per arribar a un poble que tingui 16 quilòmetres de costa.
I després això, fer una crida a la gent, doncs això, que ni que no vinguin habitualment, doncs la Cala Perelló és el derbi i hem de tornar una miqueta... lo mal trago que ens han fet passar.
També per entrar en boca del Madrid. Clar, és perfecte.
La gent pot aprofitar, són jornades de la Tonyina encara, tot i que no és la diada en si, però anar, la Cala Perelló, Barça-Madrid, tot una mica.
I del Perelló tornarà a baixar gent?
Home, clar que baixarà gent.
Ah.
Pues per això, bueno, va, anem on va, que ahir vam guanyar un títol. El Barça va guanyar un títol, no s'ha celebrat gaire. Jo... permeteu-me que ho diga, fins i tot vaig veure els jugadors amb una actitud de celebració forçada, no me'ls creia gaire els jugadors quan ho celebraven, salvant d'algun que evidentment era el primer títol que aconseguien pràcticament, com un tití saps? Vull dir, jugadors que és el primer títol que aconsegueixen a la seva vida i que això doncs potser els feia més content que els altres. No sé si és perquè es va produir a 4 jornades del final, que dius, doncs ja ho veiem vindre i només en un empat no tenim prou. No sé si pesa molt encara la derrota a Roma per tal com se va produir, i que els jugadors també són conscients que tenen una part importantíssima de culpa. Sí. O i també i també que el Madrid esta setmana es pot classificar per una altra, la tercera final de Champions consecutiva. Tots aquests tres factors suposo que deuen influir, i no només en els jugadors sinó també en l'afició, trobeu?
Jo trobo que sí, jo trobo que sí. Com tu, bueno, com hem parlat a l'entrada, a veure, la Lliga, com que ja la vas, te vas distanciant, te dona la sensació que ja la vas celebrant setmana a setmana aquests últims dos mesos, a mesura que et distàncies. I ahir la celebres perquè és el moment que realment és matemàtic, però ja la tens bastant avall, ja l'has digerit quasi. I després això, la derrota a Roma fa molt de mal perquè és la part bona i la dolenta d'aquest equip. Vull dir, els jugadors jo crec que s'equivoquen a Roma, fan un mal partit, com l'entrenador també s'equivoca, però bueno, ells confiaven, volien veure que podien guanyar el triplet, que és la part bona. Vull dir que, hòstia, estem cada any al maig o a l'abril vulguen intentar guanyar un triplet, i això al final mos fa mal de dir, hòstia, no ho han pogut aconseguir, però bueno, déu-n'hi-do. Vull dir, doblets tampoc no se n'han fet tants a la història.
Vuit. Vull dir que... Se n'han fet vuit de doblets, dels quals penso que...
El Barça ha guanyat 17 de les 25 lligues a la democràcia.
Que déu-n'hi-do.
O no, no cal
això,
dir més,
en això hi ha, no hi ha moraleja,
hi ha no moraleja,
com ha dit Schuster, no hace falta decir nada más.
Està,
no, hi ha moraleja per això.
No n'hi ha de moraleja, cada un que faci les seves conclusions. Jo ja les tinc les meues.
No, i penso que n'ha guanyat, quantes? 7 de les últimes 10? Pot ser, 7 també?
7 de les últimes 10. Aquí és on he d'anar jo a entrar al tema de la celebració. La decepció per haver perdut en Roma i per no tindre la Champions és molt gran. Que el Madrid hagi guanyat les dues últimes Champions, o tres de les últimes quatre, ho dic bé, no? Tres de les últimes, sí, quatre, sí, sí. És un dels motius per gent com Messi, gent com Iniesta, gent que fa Busquets, que fa tants anys que estan aquí, perquè clar, lligues, les han guanyat quasi totes aquesta gent, vull dir, només se les han perdut tres, tres, i de les quals el Madrid només ha guanyat dos, perquè l'altre l'ha guanyat l'Atlètic de Madrid, eh? Sí. O sigui, hem de pensar que estem 7-2 en les lligues en el Madrid els últims 10 anys. Què passa aquí? Aquí el que passa és que se li dona una importància que no té, que no tindria que tindre, molt més gran a la Champions que a la Lliga. I no la tindria que tindre perquè, a més, la persona que, o l'equip que et guanya, que guanya les Champions i tu guanyes les Lligues, està dins de la teva pròpia Lliga, perquè si aquest equip fos un Milan, aquest equip fos un Manchester, aquest equip fos un Bayern de Múnich, pues, home, sempre hauria aquella rivalitat que et guanya més Champions i ella està a la seva Lliga, però tu t'has enfrontat contra amb ells. Sí, sí. I ahir un amic meu, vaig tindre una discussió maca, però vam tindre discussió, i al final li vaig poder fer entendre que si les Champions tinguessin 38 partits, el Madrid segurament no tindria les mateixes, i el Barça sí. I em va dir que m'expliqués, i li vaig dir fàcil, el Barça ha guanyat les 5 Copes d'Europa en 5 lligues guanyades als 5 anys. El Madrid no. Què passa? Que això fa que aquesta competició estigui sobrevalorada sobre el que tinc que estar. Sí. Per molts de motius, eh? No perquè no juguen els millors equips.
Jo la primera Champions que li ve merescuda al Madrid és l'any passat. L'any passat sí que realment guanya als equips potents. Però si recordem la de fa dos anys, va ser una broma. La Roma, el Wolfsburgo, que contra el Wolfsburgo passa a últim moment... No sé, jo et dic, ara que quedem una mica d'excusa de mal, no? Si estigués Ricardo, mos ho recordaria.
Ah, però estaríem bé. El problema és el dia que no ha vingut.
El dia a dia ja em fa feliç. I el dia a dia és cada diumenge, dissabte, la Lliga, anar guanyant, i et fa feliç durant 9 mesos. La Champions realment acaben sent 3 mesets, del febrer, març al maig. Bueno, també, això sembla una excusa, no?
Bueno, i sempre hi ha alguna ajudeta, pues, que també any se repeteix, sí, entens? Sí. Vull dir,
Més que res, que és els moments claus. L'any passat, si me'n recordem, a Javi Martínez, el moment que el Bayern apretava més expulsió allà, i aquí, el moment que el Bayern ja el tenia contra les cordes i ha agafat pel coll, pam, Arturo Vidal.
Esta va ser molt dura, eh?
Arturo Vidal. Los del Bayern, no sé, des d'Europa, suposo que algun dia també es començaran a queixar, perquè és que suposo que, com amb altres temes, la gent al final ho acaba veient.
Tornem a entrar lo mateix, perquè he discutit molt amb gent del Madrid sobre el penal mític este, que serà mític, de Buffon, diem de Buffon perquè s'ha ficat com una cabra.
Sí, sí.
I he discutit amb gent molt del Madrid i al final jo crec que hem arribat a un acord. O sigui, tu ets un home de futbol, vale, doncs t'explicaré el que diu Buffon. Al minut 1, un penal com este no es pita. Mai el dia del Bayern n'hi va haver un. I no es va pitar. I correctament no es va pitar. Era en contra del Madrid. I al minut 94 tampoc se pita, perquè si tu has fet lo puto... Ai, perdó, has fet lo ridícul durant 90 minuts o 94 minuts, t'has fet un 0-3 com una catedral, el que no pot fer un àrbit, i menys anglès, que no m'ho esperaria mai a la vida, és regalar-te lo passa. I després com, que veigues al Monstre Bú traient-se la samarreta i ensenyant allí davant del xiclet, m'entens? Clar, això no és de futbol. I aquell home bufon, quan se va explicar en un demà, va dir: jo no em vaig cabrejar perquè puga o no puga ser penal. Me vaig cabrejar perquè al minut 94 d'una eliminatòria de 180 minuts se pita el penal que té que ser penal, però d'aquells de dir a callar tothom perquè o un paradón o una agarrada de samarreta o alguna cosa així. Perquè si no, no es pita. I te diré més, mos haurà passat al Barça vegades que han hagut algun penal a l'últim minut i no me l'han pitat. I nosaltres mateixos hem dit: què volies? Que et donés el penal al minut 94? Quantes vegades ho has dit això tu? Però no passa lo Barça, passen tothom.
I l'altra pregunta, a l'altra àrea l'hagués pitat?
És igual, és igual, és igual. Te torno a repetir. Després de 38 jornades, això és una anècdota per a riure. Després de 10, no, eh?
És una anècdota per a nosaltres, després de la Juve no és una anècdota.
No, no m'entens. En 38 jornades guanyaràs igual si t'han pitat este penal o si no te l'han pitat. Però en 10, no, eh? Estem a la jornada 11, em penso, eh? O sigui, en 10 jornades... és important,
això,
eh?
Són 10, són 7. Són 7, no, clar, no, no arriben ni a 10, perquè clar, realment el grupet ja veiem que normalment hi ha dos equipets que han
de ser conseqüents en aquestes coses. Què passa? Que juguen els equips més importants d'Europa, correcte? Que la manera de fer el torneig és la per a designar quin és el millor? No.
Ara, com...
no. Normalment guanya el millor, però moltes vegades no.
Com tu has dit abans, són diversos factors. I ojo, que jo lo del Madrid no ho veig tancat. Pensem que el Madrid aquest any ha guanyat més punts a la Lliga fora, fent una mala Lliga, ha guanyat més punts a la Lliga fora del Bernabéu que al Bernabéu.
Sí, que abans de fer mirar el partit del dimecres.
I això se pot aplicar a la Champions, i jo no ho veig tan clar que el Madrid passi amb un passeo militar, eh? Tampoc.
Jo, com el dia de la Juve, mòbil a la mà i sento cling-cling-cling, a mirar de qui és el gol i després si m'envia...
Home, els precedents dolents no ho són. La Juve li fa un 0-3 i és la Juve.
El PSG, hasta el penal de lo Celso, lo tí apretadet.
Molt bé, i després una altra cosa...
I que... va guanyar l'any passat al camp...
La Juve guanya al Madrid... per la banda de qui? Per quina banda? Van fer els tres gols per Antevenen. Per l'autopisteta que t'hi comprada Marcelo.
Marcelo.
Saps, saps com li fa el gol lo Bayer? Al Madrid? Per l'autopisteta,
sí,
que deixa Marcelo.
Carvajal està lesionat.
No rectifiquen,
no està lesionat, no juga. I el Bayer, si allò del futbol que no... lo futbol és futbol... per això, perquè no es compleixen els pronòstics ni es compleix qui ha sigut el millor, el Bayern va ser molt millor que el Madrid l'altre dia.
Jo no estic d'acord, tranquil.
En ocasions,
jo no estic
en ocasions és que van arribar a fallar davant de porta.
Això sí, però jo no estic d'acord. Jo vaig veure un Bayern dels més fluixos que he vist, sobretot amb pes damunt del partit. M'hagués agradat molt veure el Bayern en Robben, eh? Molt, m'hagués agradat. Robben té una cosa que no té cap jugador més, eh?
I a Màlaga.
Veritat, te diré més, vaig veure en un Ribery espectacular com no l'havia vist en anys.
I fallant gols Ribery i Lewandowski.
Però el Madrid que no va tindre moments que no podia solen, destrossar també.
Que no solen fallar, eh?
El Madrid va tindre moments que et pot destrossar també. Te ho dic de veritat, el pitjor del dia del Bayern és el resultat és criminal.
Sí.
A tu et fan dos gols a casa teva i t'obliguen a marcar dos gols a l'altre camp. Sí. És igual, 0-1 al carrer. 0-1 al carrer.
Per això no no es pot descartar res.
Tornem a entrar en els detalls de la Champions. Com a estructura, si era preciosa, era molt més bonica quan la Champions se sortejava des del començament i tu no veies els sortejos. Sobretot perquè sabies a qui li tocava l'un i qui li tocava l'altre. Era molt més bonic. Hòstia, el Barça m'ho ha tocat a la tercera ronda, com era? Llavors era sorteig, eliminatòria tres d'eliminatòria, I es jugava així, la Copa de la Champions va arribar al 92, 94.
La Copa d'Europa...
No, 92 el Barça és per eliminatòria, penso, no? O no? O 92 pot ser?
No, el 92 va ser, crec, l'última Copa d'Europa. Abans de la Champions, quan la guanya el Barça...
Ja comença el format.
El 93.
El format és un format... Ara, quin és el format més just per saber que és el millor jugador d'allò d'Europa? Com les lligues, t'asseguro que no. Per això s'està parlant tant d'abocar-se a la Lliga Europea. És això, eh?
Amb una lliga... Potser això s'ha de fer volar a Colombs, no?
Però escolta,
amb una lliga europea, el Barça, jo trobo que tindria molts números
de quedar campió
i molts anys, si no campió, subcampió
i es diré una cosa, aquesta setmana anem al camp del Bayern i la que ve anem al Manchester. Qui ve esta setmana? Esta setmana ve el Liverpool, la setmana que ve anem a la Juve. Jo no sé, però miraria tots els partits com un gol. Espera, veureu tot, hasta els últims minuts.
I més al tema que tenim en ment de, bueno, sí, temes polítics pel mig, també seria una forma de no estar a la Lliga Espanyola i estar en la Lliga Europea.
De totes maneres...
No sé si me poso clar, a un jardí.
El problema, però... problema, perquè jo anava a dir, per un error... no es pot seguir després de la Champions discreta que ha fet lo Barça.
Tal com està muntada, sí, la Champions, el Barça mereix estar fora. No mos equivoquéssim, eh? Sí, sí. A veure si perdrem, la, no, la vista.
És que l'ha fet molt discreta.
El que va fer el Barcelona al camp de la Roma és una vergonya pels professionals. I em fa molta ràbia que se li faiga pagar tot a Valverde, que té la seua i bastanta de culpa perquè ell no va reaccionar tampoc, però escolta, allà hi havia 11 animals, 11 animals de jugadors, que de quan... els millors del, sí, món, al mig del camp, que no eren capaços de controlar ni la pilota ni fer tres passes seguits, eh? A veure, no mos equivoquéssim, eh? Vull dir, si va Roger i vaig jo, fem la mateixa alineació, va, i canviarem un.
I quatre dies després...
I corre aquí.
I quatre dies després són capaços de donar una lliçó de futbol al Sevilla.
Estem d'acord, resultat igualat. Anem al camp igualat. Llavors els detalls del més bon entrenador, més bon d'allò... O sigui, lo Zidane ha fet el PSG perquè és 30 vegades millor a los canvis d'Asensio i de Lucas Vázquez que com se diu, Emery, sí, i el guanya, però nosaltres anàvem en 4-1. No, va, va, per amor de Déu, eh?
Tots ho teníem.
Va, per amor de Déu, eh?
Això va ser un tema de mentalitat. Tots ho teníem molt, molt gol avall. Des de Valverde, hasta els jugadors, hasta l'afició. Vull dir, jo personalment ja havia fet plans...
I buscaves per la semifinal, no?
Havia plans per a semifinals. I això és una lliçó de vida. Vull dir, avui en dia que el futbol és més físic, si no vas al 100%, no ets ningú. Al 80 no serveix de res. I així mos va passar. I et dic, Valverde té la part de culpa a plantejar. Oh, és que vaig jugar amb un 4-4-2 i vam anar cagats. Bueno, és el que hem jugat tota la temporada.
No, jo estic d'acord.
És com hem jugat 4-4 tota la temporada, per tant, no és tant culpa de Valverde. El que sí que vaig trobar en falta és que jo, a la mitja part, estava convençut que hi hauria una reaccioneta.
Correcte.
Una reaccioneta, diu, no, passa a fer un gran partit. Però reaccionarem i perdrem 2-1.
Roger, i buscar Dembélé la velocitat, perquè aquells s'han d'abocar, perquè han d'abocar-se sí o sí, i en una contra. El Madrid, només per tindre Cristiano davant, i pilota llarga, lo mata, fas un gol i guaita, l'efecte de la graciosa, a Roma s'hagués aparat, ja està, i aquí s'acaba el partit.
És la cosa que em preocupa una miqueta de Valverde i una miqueta també de la plantilla, perquè és que si no ho fa Valverde, a veure, arribes a un punt que en un vestuari l'entrenador i els jugadors van al mateix, van a una.
I
a vegades l'entrenador, si veu que hi ha un jugador que és un líder, també deixa...
Què trobes? Deixa, com està això?
Deixa, ah, no? Donar una miqueta, una arenga, que diuen, no? I vaig trobar a faltar això, que algun jugador no pugui pegar un cop de puny damunt la taula a la mitja part.
Dembélé surt faltant 10 minuts, inti una que si li surt mig bé encara fa gol, eh?
Sí,
vull
sí,
dir
sí.
Que és que va sortir faltant 10 minuts, és que jo al taburet on estava enroscat de mala manera perquè vaig dir, Valverde, que ho tens tot perdut, llança la finestra, llança-ho tot per la finestra, i com un, tres canvis seguits havia de fer.
I més l'1-0, que ells havien sortit la segona part a buscar-te, i tu t'estàs a culadet, una mena de culadet, amb dos tios ràpids a les bandes.
Este xiquet Dembélé, dona-li metros i veuries. Dona-li metros i veuries. Escolta, va tornar a donar assistència. Ahir, no?
Sí, però...
Ha jugat
però,
tres ratos i ha donat 5 gols o 6.
Però,
no.
Però potser s'espera més, de Dembélé.
Lo que tu, mira, sempre s'esperarà més pel que s'ha pagat. I el que s'ha pagat perquè ha volgut. No estic d'acord a los 160 milions en que siga o no siga un bon jugador.
Veure, no puja.
Són dues coses diferents.
No puja del Barça bé, eh?
Això no t'ho ha dit ningú, però té 19 anys, eh?
Té 19, és que això és...
Al tanto, eh? Que estem... I ha jugat 3 ratos i ha donat 5 gols cantats. A més, cada vegada que se'n va per la banda...
19 anys, diu que...
20, ara, 20, posem, va, 20.
Posem-nos en el cas d'un tema d'actualitat, Iniesta. Iniesta ara és ovacionat a tots els camps, tothom lo trobarem a faltar, tot això. Iniesta va tardar 4 o 5 anys a fer-se un puesto fixe al primer equip del Barça. Va a la final de Champions a París, quan ja feia 3 o 4 anys que havia debutat, no és titular. Vull dir, Dembélé, sí, el que passa, el problema és això, el que s'ha pagat, la gent ho pensem, tots ho pensem, s'ha pagat això, ha de ser una estrella de cop.
20 anys.
Però ja et dic, jo crec que Dembélé té molt bones qualitats, però això, hem de deixar-li 3 o 4 anys. I llavors diran,
de totes maneres,
per què no li deixem?
No, però de totes bueno, maneres, quan han vist a Dembélé en lo Borussia, no, Borussia, sí, en lo Borussia, i l'han vist en la selecció francesa i tal, mos ha ensenyat més coses. Aquí pareix que estiga...
Per culpa nostra. Aquí no mos ensenyarà perquè el tenim, lo tenim decomissat pels, la merda dels milions que es van pagar. Se va pagar lo que es va pagar perquè teníem los quartos. ¿Vale? Més gros se va fer quan se va fitxar a Petit i a la trup d'Overmars i tot això. Més gros que allò, no veuràs mai en la vida res que eren els 10.000 milions de figos. Que la gent me farà parlar. Estos dos jugadors que han fitxat per la reborrada de quartos que tu vulgues, són bons o no són bons? Pregunto, eh? Coutinho i Dembélé són bons jugadors o no?
Sí, senyor.
Pues ara fem el favor de tranquil·litzar-nos, eh? I veure què passa. Ell, Roger, ho 3 o 4 anys. Jo tants anys tampoc li donaria a Dembélé, però estic segur
que era una... Malament, no? Perquè molt tocarà renovar.
No m'ho entès, no m'ho entès.
Bueno,
sí, que no esperaria tant. Jo crec que abans aquesta xiqueta ha de reaccionar.
Home, que reaccionarà...
Pensem que ha estat 4 mesos una lesió molt forta que l'han hagut d'operar i tot, eh?
Anirà reaccionant, però vull dir que 3 o 4 anys és per explotar... Top. Sergi Roberto... És que hi ha molts de casos que són... Sergi Roberto el volíem traspassar, Puyol se volia traspassar... Hi ha molts de jugadors que...
A més, és un jugador que mos aporta algo que no tenim.
Xavi, això és important. Xavi, als 25 anys, vam estar a punt de traspassar-lo al Milan.
I estava
fet. I acabat sent el cervell del Barça durant un munt d'any. Va ser... Vull dir que... No sé, jo li veig qualitats. Lo vaig veure en directe el dia del Barça-Juve.
Veus, això és important.
I... aquella mitja part que va jugar encarava, t'hi desborda, després de la lesió va tornar una mica, bueno, amb por, cohibit, amb falta de confiança, com dir-li com vulguis, però jo trobo que anirà agafant. Recordem-ho, Neymar, que era un jugador molt, molt més fet que Dembélé, la primera temporada no és massa bona tampoc, vull dir, no és bon jugador, demostra que és bon jugador, però que no és tampoc un crac mundial, i era Neymar que estava més fet que Dembélé.
Jo també tinc una altra cosa que no parlem, és sobre els entrenadors. No és fàcil tampoc ficar-se, no només al Barça.
Hi ha gent que no està...
No només al Barça, al Madrid també.
Sí, però no penseu que Valverde és un entrenador que per cara han sortit les coses mig bé, que s'han guanyat 2 títols, però que el sistema a Can Barça és qüestionable? És a dir...
Jo no estic d'acord, ni molt menys. El Barça té un sistema de joc d'atac. El sistema de joc d'atac no ha canviat. No, seguim sense saber defensar. A veure si em diré que defensem els millors del món. Perdoneu, però no. El Chelsea mos ha creat ocasions, el Roma mos ha creat ocasions, mos crea ocasions l'Alavés. Nosaltres juguem un futbol d'atac.
I el Depor.
Ara, perquè tens que fer un 4-3-3 per a fer un joc d'atac. No, en això estic d'acord amb Valverde. Ara, jo vull dir una cosa. Hi havia un escriptor irlandès, George Bernard Shaw, que va dir que l'Espanyol dels crios i els polítics havien de canviar sovint i pels mateixos motius. Jo incluiria els entrenadors de Barça, Madrid i tota aquesta gent. És un problema de... te cau lo món al damunt. O sigui, los dos o tres partits que he tingut la sort de ficar-me detrás del banquillo, allò que m'ha tocat, estos, lo gordo este que et fiquen, i a los peuets ficats al vidre del banquillo, tu ves allí, mires per amunt i fas... Hòstia, aquí hi ha una burrada de gent. Això és cada partit, cada pressió, a los partits de Copa, rodes de premsa, gent que t'envia coses, diaris que te... Tu saps ara t'hi tan desert, Luis Enrique, de no sentir-me a mi mateix, lo tranquil que he degut estar,
és que,
hòstia...
Ara sí, és molta pressió. Tia. I si mos fixem, a veure, realment, estos últims entrenadors que hem tingut, la primera temporada és bona, sigui perquè els jugadors bueno, van una mica més cohibits amb l'entrenador...
Menos el Tata...
Bueno, el Tata pobre també. A veure, jo vull, amb el Tata també s'ha sigut molt, molt injust, i jo vull trencar la llança a favor d'ell. Arriba, jo, Juanjo sap més que jo,
però... No, t'emboliquis, aquesta frase no me la diguis,
D'entrenador, d'entrenador.
No me la diguis.
No tinc
experiència. Aquí discutim tots igual.
D'entrenador. D'entrenador. I lo diuen que lo més important de la temporada per un entrenador són els 2 mesos abans de començar. Abans de començar, es fan les planificacions dels jugadors que tindràs, que la punta de físic... El Tata pobre arriba allí i se ho troba, bueno, ja, has d'estar ja, que la temporada comença. No ho sé, potser...
Això estic d'acord.
No ho sé, potser no era tan bon entrenador, ni molt menys, com Guardiola o com Luis Enrique, però també és injust amb ell, és injust amb ell.
Valverde ja està començant a tindre una miqueta de follon, entre parèntesis. No,
segons quins mitjans, ha tingut follon i de valent esta setmana.
No, no estic parant per quedar-se, estic parant per la planificació dels jugadors de la temporada que ve. Ell vol un perfil, ell vol coses que no les... I ha agafat la granera, i ara vol el que vol, no vol el que li donen per perfil de jugador. Per exemple, Arthur. Tant d'Arthur, llegeixo un article la setmana passada, el Barça no sap si feia l'opció de compra o no de compra d'Arthur. Qui ho ha parat, això?
Perquè
això ha
agrada molt...
l'entrenador que ha dit, para un moment.
Agrada molt
abans
Fabián.
D'això fa falta això, que és com ha de ser.
Agrada,
això
molt, és agrada molt Fabián del Betis, diuen.
Això és un entrenador de futbol. Això és un entrenador de futbol.
Jo el veig bon jugador, Fabián, però bueno, no, també,
molt,
també,
molt bon jugador.
També ve bon jugador a Ceballos i ja veiem com està.
Mira,
és un pelet, juga un pelet...
Vols que parléssim del tema de Ceballos? Doncs pues parlarem. A los ulls tancats no vull al Barça, a Ceballos. Lo que passa que és... no vull dir perquè pobre no voldria, amb tot el respecte, va ser molt tonto, tio, va ser molt tonto, i el seu representant va anar per la pasta segur i el xiquet no se'l va mirar-se'l gaire, perquè tu saps que tens Llorente, té que vindre perquè és del club, o sigui, és del club Llorente, aquell xiquet tenia que tornar, tens a Isco, tens a Lucas Vázquez, tens a Asensio, tens a Mos, a Modric, tens a Kroos, tens a Casemiro, guai, te t'estic anomenant i tu has de fitxar allí, tio. A què fitxes allí?
Per a què no el fitxa, no el fitxa el Barça?
Pues, sí, no, però... No. Ell tenia les dues ofertes a la mà. Estem tots d'acord, no? Suposo que el Barça hagués jugat. Bueno, jo trobo que hagués acabat titular. És un jugador asa. Tothom parla d'Asensio. Correcte, no? Estic totalment d'acord. Ceballos és un jugador asa. Ara, sabeu què passen els jugadors per a poder mostrar el talent, que és el que té que passar? Tenen que jugar, eh? És que no he jugat en tota la temporada. Però és que jo ho sabia el primer dia que no jugaria. Jo Ceballos, si me'l posen damunt de... Si a Valverde li fiquen a Ceballos damunt de la taula, ho llança tot. Perquè això és puro talento. Això són bons jugadors. Lo Betis no es garrapat prou, lo Betis, perquè li pugui tornar a cedir. Pateixis que no el cediran. Però és el que hi ha. Ara este Fabián, a mi m'agrada molt. Xavat, en un desparpajo terrible, jovenet a matar, que ha sortit de la cantera, que se'l rifava en un munt d'equips de fora... I considero que el producte de per aquí també tenim que començar a ficar molt dins de casa, que no ens hem d'equivocar d'en TV, ni este d'en TV, ni tots aquests jugadors.
Lo Barça és un altre debat, no?
Bueno, és llarg de...
En això Roger sap molt més que jo.
Jo trobo que la cantera dins de la gent parla que no hi ha el mateix, jo trobo que la cantera no és dolenta, perquè la prova és que ens vinen a buscar jugadors infantils, cadets...
Han vingut a buscar-ne dos, no?
Sí, m'ho estan robant constantment. Jo el que veig és això, el pas, l'últim escaló abans de pujar al primer equip, que és el Barça B, jo no ho veig tan important que hi ha d'estar segona A, el Barça B. És a dir, jo el que sí que trobo que ells han de notar que realment estan a l'última etapa...
O això, o tornar a posar en marxa un Barça C, no, o un equip assimilat... O...
L'entrenador del primer equip és lo tot. En Guardiola no marxaven, però en Guardiola pujaven, eh? I vinien, home, i jugaven, i debutaven.
I
Valverde va
perdre
la tessitura.
També en van marxar de jugadors.
Valverde vol limpiar el vestuari per donar pas als dos o tres jugadors que puguen despuntar per a pujar al primer equip. Que és com ha de ser. Que ell ve d'un club que funciona d'esta manera. Vull dir que és com ha de ser.
Jo, però, una de les formes de frenar la marxa de jugadors ve que això, que el Barça ve, ells, els jugadors, han de sentir que estan ja a l'últim escalonet abans de pujar al primer equip. I realment no ho estan fent, perquè ja ho veieu. Arribem al mes de desembre o gener al Barça B i fitxem 10 jugadors de fora, i clar, els jugadors pensen, hòstia, arribarà el Barça B, me fitxaran un jugador de fora i em tallaran la meva pujada al primer equip. Jo trobo que han de tindre la sensació de que estan a prop, i per què no? Vull dir, debutar. No cal que tingui 22 anys per a debutar al primer equip. Si un lo proves amb una defensa de... Jo, dels casos que parlaria és de Jordi Mboula, que va marxar l'any passat al Mónaco. Jo el veia molt bon jugador. L'any passat Sergi Roberto anava saturat de partits. Pues, per què no? Amb la defensa titular i este xiquet provar el primer equip, este xiquet no hagués marxat. Més que els quartos, eh? Perquè sí que mos paguen els pares i després los enlluernen i marxen. Però lo més important és que digues, hòstia, la sensació de que ja estic a l'últim escaló per pujar al primer equip, i mira, ja entreno algun dia amb ells, i entreno amb Messi, entreno amb... no sé.
Sergi Roberto es queda aquí per este detall que està dient Roger. Va molt al primer equip, no el volen vendre de cap manera, no li volen baixar la clàusula, no volen cedir, volen que quedi, i el xaval se sent, perquè Sergi Roberto fa 3 anys, estem d'acord que si l'hagués necessitat en un equip, hagués triomfat vilment, perquè podia jugar tot arreu. I al final triomfa el Barcelona.
Sí, però ara, per exemple, tenim el cas d'Alenyà, que també va començar la temporada com a jugador del primer equip i que finalment...
Torno a parlar-te del problema que té Valverde del primer equip. Com se diu el nostre amic, el que ens estimem més, ja sé que te'n rius perquè saps qui és, no me'n recordo mai el nom. André Gómez, Denis Suárez a la ratlleta al costat i anem fent, m'entens o no?
A mi el Denis no em desagrada, eh?
A mi, però al final, pel que sigui, no acaben de donar el que tenen que donar.
Jo crec que Denis, perquè no, al moment que fa 2 partits bons, després d'estar 4 sense jugar, no sé si el caràcter hi ha alguna cosa.
I Valverde, en vez d'estos jugadors, vol tindre el millor un, per tindre 3 com Digne i tots estos, tindre un que siga potentot, i 3 o 4 xavals que puguen pujar tot, que també és una bona opció. Dones pas a que puguen vindre els de baix i et fitxes un manso com un animal. Lo Madrid i 3 mig dels camps. 3 mig del camp sencers, tia. O sigui, pot canviar-ne 3, eh?
I este Madrid que té 3 mig dels camps, que trobo que farà el camp del Barça el diumenge a la nit? Va, parlem del derbi.
Depèn moltíssim.
O del clàssic.
Depèn moltíssim del que passarà el dimecres.
Molt bé.
Depèn, però molt, eh? A veure, si passés el dimecres, el que jo trobo que no passarà, i a Roger li tingués sincer, però jo trobo que el Madrid se classificarà per la final.
Demà.
Ah, és demà?
És dimarts, no? És dimarts.
Ara ho miro.
Si van jugar dimecres...
Mireu, que jo no m'aclarixo. Ah, si van jugar dimecres, sí, és dimarts.
És dimarts.
A veure, doncs, pues, segons el que passarà, pues, així, fent dimarts no podien ficar el partit en dissabte. És igual, me'n vaig una cosa o l'altra. Segons el que passarà demà, no... Si perdés, el Madrid arribaria al Camp Nou... Uf, no vull pensar com arribaria, eh?
Els hem de fer mal.
Ara.
Llavors sí que és l'últim partit de la temporada per a nosaltres. Després sí, que fan el que vulguin.
Correcte.
Però Messi ja segur que pensarà en el Mundial i tot el que vulguis. Però este diumenge, si el Madrid demà perdés...
Demà.
Si demà queda eliminat el Madrid, el diumenge li hem d'acabar de fer mal. Llavors la temporada seu, eh? Sí.
I trobeu que si el Madrid passa a la final de la Champions... Vindrà un equip de circumstàncies i no. Llançarà el partit lo Madrid?
No, perquè queda molt per la final de la Champions.
Lo Madrid, si per aquí en un resultat severo el Barça li guanya la Lliga, li guanya la Copa i depèn d'una Copa que no ha guanyat, lo que puede pasar...
Sí.
Sí. No ho sé, ojo, perquè...
El futbol va per barris.
Perquè l'entorno...
Les desgràcies al futbol van per barris.
Però
el
que deia Cruyff de l'entorno, ells la tenen guanyada ja la Champions.
Bueno, vale, doncs pues vale.
Que ho demostra, vale. Està bé.
A lo millor, sí. Segons, si no tasten els rànxols, pot sortir salat.
Sí.
No sé si m'entens.
Quan la tens guanyada, després... nosaltres a la Lliga l'hem tingut guanyada i no l'hem celebrat tant. I ells, la Champions, home, la celebren igual, però si la perdes fa molt de mal, quan la tens guanyada.
I quan no has guanyat res, doncs?
I quan no has guanyat res.
Per tant, equip per equip, en condicions normals, ve una victòria del Barça.
Hauria de ser. Jo crec que el Barcelona, com bé dit Roger, és l'últim partit de la temporada. O sigui, jo crec... A veure, hi ha un tema que tenim que parlar un minut, perquè se m'estovarà l'arròs, Franquín, i me n'he d'anar. Hi ha un tema que és molt clar, que és la bota d'or, la pilota d'or. La pilota d'or, la bota d'or, lo pichichi de Messi, han sigut el jugador que ha fet més gols a Europa, que ha fet més gols a la Lliga Espanyola, que ha fet més assistències, que ha fet més pals, que ha fet més gols de falta. Què em queda? Me queden taconets i em queda caigudes en terra redolant. I van i surten els diaris de los malintencionats com la caverna dient que Salah és el que té que tindre la pilota d'or. Me fa gràcia. Ells saben segurament que regalant-li la copa com li van regalar la pilota d'or l'any passat a Cristiano, aquest any no toca, és que ho saben, eh? O sigui, un altre premi que va per amunt, saps?
És el que va dir l'altre dia. L'altre dia vaig sentir un comentari respecte a la pilota d'or, perquè es veu que la revista France Football, que durant molt de temps i ara torna a donar la pilota d'or, va treure un titular que li demanava perdó a Iniesta per no haver-li donat la pilota d'or. I vaig sentir un comentari que va dir: bueno, la pilota d'or no es vota perquè has de demanar perdó per algo que no és responsabilitat.
Tota la raó, teoria. Molt ben dit, muy agudo.
La pilota d'or, en teoria, es vota.
Jo trobo que la pilota d'or, si continua així...
Però tu no tens cap culpa si Iniesta no l'ha guanyat.
Si continua així, la comprarem en un tot a 100. la pilota d'or. Si continuen per este ritme, la comparem
amb la rotació. És que sí, s'ha convertit en una... A veure, al seu moment, mira, sempre poso el cas de l'any 2010, van arribar Messi, Xavi i Iniesta. I Xavi havia fet molts de mèrits, Iniesta també, el Mundial, eren dels millors jugadors. Però a qui li van donar en aquell moment? A Messi, perquè vam pensar, però el millor jugador del món qui és? Messi. I Xavi havia fet molt, i és un gran jugador, i Iniesta també, i tot això. Ara... hauria de passar el mateix, sí, Cristiano, gols a la Champions, no sé què, tal, qual...
No, guanya... Gols a la Champions i amarra.
I, però qui és el millor jugador del món? El millor jugador del món és Messi, i això vaja, jo crec que ho té tothom bastant clar.
I aquí està el debat, és a dir, si en l'era Messi, que és el millor jugador del món, Cristiano ha sigut capaç de guanyar 5 pilotes d'or, i el Madrid ha sigut capaç de... i el Barça només ha guanyat 2 Champions i el Madrid n'ha guanyat 3 o 4, aquí està lo kit de la qüestió, no?
Me fa mal lo de les Champions. Me fa mal lo de les Champions perquè realment, hòstia, a la tiradia de Messi hauríem d'haver-ne guanyat més. Ara, lo dels pilotes d'or, me sap greu per Messi, però realment no sé quants diners li han costat a Florentino aquestes pilotes d'or, eh? Vull dir que...
Bueno, rai, que mentre hi haguen castors que paguen indemnitzacions...
S'ha arribat a traçar 2 setmanes lo període de votació...
És que és molt gros, perquè
entre la repesca, això, vaja, no ho sé, ho trobo, vaja, no ho sé, segurament va haver alguna compensació...
Pues són trofeus o competicions vinguts a menys. Per què? Perquè es poden manipular, és el que t'he dit jo.
Sí, sí.
Una lliga o una competició a 38 jornades és molt complicada de manipular, perquè me pots manipular un partit, tu em pots robar algo, vale, però són 38 setmanes que t'he de riar-te aquí. En canvi, en 10 o 11 els detalls són més importants, només he dit això, i ara m'ho corrobora ell, està, no res més. Ja.
Que per cert, que Messi s'ha posat un gol per davant de Salah, del Liverpool, en la bota d'or, també.
Ja està clar. T'he dit màxim golejador d'Europa, màxim golejador d'Espanya, màxim pals, màxim faltes, màxim de tot. Al final, si era més important la bota d'or que la pilota d'or. Saps per què? Perquè la pilota d'or, la bota d'or són números. És com el bàsquet. Al bàsquet no hi ha fallo. Estadística. Pam, pam, pam. Guanya el millor. Allí no hi ha fallo. No existeix la... És que jo penso que este és més bonic. No. Estadística pura. Tants rebots, tants falses, tants... Això és el millor.
La forma
és fàcil,
A no ser que hagués arribat a l'última jornada de Lliga, que la diferència siga d'un punt o dos i que sempre pugui haver polèmica per aquell penal que et van pitar.
Però de polèmica n'ha hagut una vegada o dos de totes les pilotes d'or, eh? No n'ha hagut tanta de polèmica, eh? Sí. Que la gent vota el que li dona la gana, que qualsevol dia votarà lo sacerdote de la missió de Namíbia, eh? Digueu-me un pronòstic,
que fem una porra, Roger, va, de cara al diumenge.
A
veure... Del Perelló a la Cala, de la Cala Perelló, no, de...
Jo, perquè... Barça, a veure, jo veig una victòria, números, no, no sé, 3-1...
Ja me l'ha pres,
eh? Un 3-1.
Jo no penso canviar, jo vull un 3-1. Jo vull un 3-1.
No, voleu un 3-1?
Sí, no ho he fet malintencionadament.
Jo vull un 3-1.
Jo vull un 3-0, doncs.
Millor, home, per a tu, doncs.
Voldríem...
Jo trobo que serà
una maneta i veure Piqué saludant.
Jo trobo que serà 3-0. Que per cert, ahir Piqué la tia, perquè la busca. Cada partit ne busca dos o tres.
Home, la veritat que té una miqueta d'alma de davanter.
Sí, sí, i ahir la tia. Doncs bueno, xiquets, mon anem en això...
Fem la petxanca més llarga de l'any.
Sí, no, mon anem en... Bueno, han fet d'una horeta.
Soc una mica pesat, jo soc una mica pesat, ja.
Home, he deixat dues coses.
Bueno, doncs dis-les i jo també li envio un recado a Ricardo. Que no cal que gasti tanta aigua quan li toquen l'opito davant del bar, que l'aigua va cara, que plou poc, que la podem necessitar, Ricardo.
I que el riu és vida, eh?
Molt bé, entens? Vull dir, no cal que en gastis tanta d'aigua, Ricardo, ruixant a la gent perquè toca el pito davant del bar. Home, que després se piquen, tornen a passar, tornen a parar i tornen a tocar-te el pito, i llavors te toquen una altra cosa, que no és el pito. Per tant, Ricardo, records, besitos... Besitos, de moment 2-0.
Diu que un aficionat turc d'un equip que es diu Denizli Sport tenia prohibida l'entrada dins del camp perquè havia fet alguna trastada o alguna durant un any, hi havia un partit important que no sé contra qui jugaven, i sabeu què va fer el paio? Va llogar una grua, lo va aixecar per dalt del camp i es va fotre vore, i es va fotre vore el partit dalt de la grua, dalt de la grua, mira, lo cama hasta que la policia el va fotre fora. Que el tanto els turcos, que són campions, eh?
Home, per a fitxar de Turan, imagina't, són campions. Bueno, nosaltres també, que vam ser primers nosaltres.
Per cert, la polèmica que hi ha per la samarreta que es va fer el Barça de campió, que han afegit a Rafinha, però s'han deixat a Deulofeu
i a Mascherano. Però pensava que els hi feien traure, que era groga.
A Mascherano, no.
Ha hagut un moment que em pensava que els hi feien tirar la basura.
L'àrbit anava de groc.
Ah, se la poden posar?
Sí,
menys mal.
Això seria un altre tema que se podria explicar de la final.
Ahir a La Corunya, per cantar Llibertat presos polítics al camp de Riazor, van fer fora a 8 o 10 seguidors joves del Barça.
Clar, te ho puc explicar. Tiren tota la raó del món, són uns mals espanyols, els han de despatxar de tot arreu, han de cantar Mijaca.
Les ho van esgarrar l'entrada.
Te ho puc explicar, ara potser me n'allargaríem, però són dos amics meus i van ser dos, expulsats van ser dos, i ja et dic, va ser això, al minut 17-14 per cridar Llibertat, no Llibertat presos polítics, Llibertat, van ser expulsats de Riazor i de molt males maneres.
És el que hi ha. Mijaca.
I després no hi ha normes.
Te la saps, Mijaca? Si no te la saps, te l'ensenyaré jo.
Bueno, doncs dit això, escolteu, moltes gràcies, Roger, per acompanyar-nos. Sí, records, gràcies, novament a l'Òscar, a l'Òscar. Felicitats, perquè és del Barça i tal. I a Ricardo, pues chato, mira, les coses són com són. Juanjo, mos veiem la setmana que ve.
Molt bé.
Vinga, hasta la
setmana. Gràcies per la invitació.
Adéu.
La Pachanga, la tertúlia esportiva de la Cala Ràdio, amb Juanjo Balfegó, José Mari Lleó, Òscar Farnós, Ricardo Fernández i Francesc Callau.